Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha acusat aquesta tarda el Partit Demòcrata Català, el PDeCAT, de voler liquidar la legalitat en dos dies. Ha estat en la sessió de control al Senat, on el president del govern espanyol ha fet responsable la formació nacionalista catalana de la situació actual que viu Catalunya, mentre la formació ha retret el cap de l'executiu central que hagi convertit Espanya, ha dit, en un estat extremadament de dreta, segons paraules d'un dels portaveus del PDeCAT al Senat, concretament Josep Lluís Cleries. Això ha passat avui, aquesta tarda, l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, i en un dia en què s'ha conegut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat al director de TV3, Vicent Sanchís, que no pot promoure la participació i la celebració de l'1 d'octubre. Forma part aquest enviament de tot el que són les notificacions, conegudes ja la setmana passada quan es va aprovar la llei del referèndum, al president i a tot el govern català, a la mesa del Parlament i altres dirigents polítics i alcaldes. Precisament la mesa del Parlament ha rebut avui l'advertiment del Tribunal Superior del Tribunal Constitucional i una querella de la Fiscalia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha admès a tràmit la querella contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta del govern per la convocatòria precisament del referèndum de l'1 d'octubre. Recordem que ahir, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 1 milió de persones participaven en la manifestació de la Diada, una mobilització amb el lema la Diada del Sí, que ha tingut també important repercussió a la premsa internacional. I recordem que d'aquí a uns instants comença el programa El Mirador de l'Actualitat. Ja són aquí els bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordo i Antoni Badell, 3 dies després de la seva ordenació episcopal. Seran protagonistes la propera mitja hora en el programa El Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Ricardo Aparicio. Cada matí de dilluns a divendres et convido a compartir amb nosaltres el nou programa de Ràdio Estel, Ja era hora. Hi trobaràs informació, actualitat, tertúlia 5 estrelles, tot el que ha de tenir un prime time radiofònic. Però sobretot hi trobaràs pluralitat i rigor. Parlem per tothom que ens vulgui escoltar, sense distincions, aquí ningú es queda fora. Un programa per Catalunya i Andorra en el que tots sou benvinguts. Ja era hora.
Ja era hora amb Ricardo Aparicio, de 8 a 10 hores, a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
De diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6:06, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem avui un temps d'anàlisi de l'actualitat especial marcat per la notícia de l'ordenació episcopal de Sergi Gordo i Antoni Vedell com a bisbes auxiliars de Barcelona. Ells seran els protagonistes durant els propers minuts a Ràdio Estel. Recordem que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollia dissabte passat, amb transmissió en directe per Ràdio Estel, l'ordenació episcopal dels dos nous bisbes auxiliars de l'arxidiòcesi. Va ser una missa molt viscuda, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, que va comptar, entre molts altres concelebrants, amb el cardenal Lluís Martínez Sistac i amb el cardenal Ricardo Blázquez com a principals. També hi havia, entre d'altres, el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Renzo Frattini, el bisbe auxiliar de Barcelona també, Sebastià Taltavull, administrador apostòlic de Mallorca, i pràcticament tot l'episcopat de les diòcesis amb seu a Catalunya. En una basílica plena de creients d'arreu de Catalunya, d'altres llocs d'Espanya, però també, sobretot, molts també de Mallorca, Gordo i Vedell van expressar al final de la celebració el seu desig de ser servidors de l'alegria de l'Evangeli i missioners de la misericòrdia. Els respectius lemes episcopals són precisament «Serviu al Senyor amb alegria», del Salm 99, i «Alegreu-vos sempre en el Senyor», del capítol 4 de la Carta de Sant Pau als Filipencs. Avui sentirem les seves impressions, les de tots dos, en aquest moment important per a ells i per a l'Església que fa camí a Catalunya. Els tenim ja a l'estudi de Ràdio Estel, Monsenyor Sergi Gordo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I Monsenyor Antoni Vedell, bona tarda també.
Bona tarda.
Benvingut igualment. Ens acompanya mossèn Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Benvingut, bona tarda.
Ben trobats, gràcies.
Doncs no cal que li digui que pot preguntar, intervenir en qualsevol moment, però si els sembla, entrem en matèria. Els volia començar fent algunes preguntes a tots dos conjuntament, perquè d'alguna manera vostès han triat dos lemes episcopals que tenen connexions, certes semblances, els hem esmentat ara mateix. D'alguna manera, aquestes frases «serviu al Senyor amb alegria» i «alegreu-vos sempre en el Senyor» volen reflectir la idea d'equip alegre i renovador proper que ja vostès van mostrar dissabte?
Per suposat, però també el que vol reflectir és el que ens diu Jesús a l'Evangeli. La vostra alegria, no? Tindrà una alegria que ningú no us podrà prendre. I és l'alegria de l'encontre amb Jesucrist, que és el que ens convida, sobretot, el Papa Francès amb la seva exhortació programàtica, l'Evangeli Gaudium.
Bé, no cal que digui, això és un aclariment, els lemes són individuals i personals. No estaven coordinats, de cap manera.
Va ser casual que un dia, compartint els lemes, vàrem coincidir que els dos teníem un poquet... Era la mateixa temàtica, no? L'alegria, no? El mateix estil, uh-huh. Aquest esperit.
Molt bé. Bé, doncs, enhorabona per aquesta elecció. A vostès se'ls tractava en la cerimònia com els escollits. Són escollits, no? Són successors dels apòstols.
Elegits, escollits, perquè és una crida del Senyor. De fet, és una nova vocació. El que passa que també comentàvem una cosa és quan un s'està preparant per l'ordenació diaconal o presbiteral, que durarà durant molts quants anys, i aquí és que el Papa pensa en tu, t'elegeix, i en pocs mesos ja està, ja arriba l'ordenació.
Suposo que els oients poden distingir les veus fàcilment, mossèn Sergi Gordo, monsenyor Sergi Gordo, ja ens hem d'acostumar, monsenyor Sergi.
Jo també m'he d'acostumar, però...
I monsenyor Antoni Vedell tenen veus diferents perquè la parla del monsenyor Vedell de Mallorca és inconfusible. Tot i que potser s'encomanarà l'accent de Barcelona o de Catalunya.
M'imagino que sí, que quan un fa, comparteix vida amb la gent... al final, moltes coses se deferren, no?
S'encomanen. En la celebració es van veure algunes simbologies interessants, per exemple, el bàcul, d'un material senzill que transmetia proximitat als qui el van veure, i potser molts dels qui ens escolten també, o, igualment, el mateix fet que tots dos parlessin al final cedint-se la paraula amb una sola veu episcopal. Quin missatge volen comunicar amb aquests gestos, monsenyor Sergi Gordo?
Crec que el missatge principal, i que tenim molt endins i portem molt endins aquests dies des de la pregària, és el de la comunió. Però la comunió no és una teoria, sinó que són gestos concrets, és pregar junts, és pensar junts, és tenir, dur a terme una acció pastoral conjunta i també, doncs, dur un missatge conjunt.
A més, en certa manera, aquesta vocació, no? que és aquesta crida del Senyor que irromp dins la teva vida i te trastoca tots els teus plans, no? També nosaltres vàrem agrair molt des del principi aquesta crida de dos en dos. De fet, així l'evangeli de l'ordenació era aquest enviament, no? del Senyor de dos en dos. Bueno, pensam que això també ho vàrem voler expressar així, amb aquesta única veu, no, en distinta tonalitat, no?
A partir d'ara, monsenyor Sergi Gordo i monsenyor Antoni Vedell es coneixeran molt encara més, però abans es coneixien, abans d'aquest nomenament episcopal?
De fet, quan a mi em van dir que hi hauria... que no seria l'únic bisbe auxiliar, sinó que n'hi hauria un altre, quan em vaig saber qui era, em vaig alegrar moltíssim, perquè jo coneixia el bisbe Antoni dels anys 90, diem, del segle passat, perquè jo estava al Seminari Menor de Formador i ell també al Seminari Menor de Mallorca i havíem fet doncs, moltes iniciatives conjuntament.
Tots dos acabats d'ordenar, o en el cas de monsenyor Antoni, el 98 es va ordenar, per tant fa 19 anys només.
Sí, 19 anys.
A mi m'agradaria preguntar-los, dins de l'ordenació, quin va ser el moment més emotiu per vostès dos?
Per mi va ser el moment de l'oració consecratòria, perquè, a més, hi havia el llibre dels evangelis estès sobre el propi cap. Jo ho havia vist en alguna ordenació episcopal, com a seminarista o com a capellà, però ara, viure en propi persona, veure que aquella paraula doncs, ha de penetrar com la pluja fina, que després va ploure abundantment a l'acabar l'Eucaristia,
sí.
Doncs per mi va ser tot un signe que veig que m'ha de renovar i que si pot contribuir a que aquest missatge a l'Evangeli arribi a tothom, doncs molt millor.
A mi m'ha impressionat molt tot el context i sobretot sentir-me tan acompanyat per l'Església que se concretava en tantes persones, no? Amb aquell rostre, amb aquelles persones, moltes d'elles conegudíssimes, no? de Mallorca, per el fet que s'ha viscut, perquè després de molts anys de no haver-hi cap ordenació d'un bisbe mallorquí, varen venir 600 persones. Per mi, sentir-me acompanyat, a més, com se sentia el cant de la gent, la fe de la gent, això me va commoure molt.
Sergi Gordo acaba de deixar el càrrec de secretari general i canceller de l'Arquebisbat de Barcelona, que havia ocupat els últims 13 anys, i Antoni Vedell ha hagut de deixar responsabilitats pastorals a les parròquies de diversos pobles al voltant d'Inca, a Mallorca, i també deixar la seva terra i la seva illa. Vaja, una pregunta així simplificada, més enllà d'això, en què pot canviar l'arxidiòcesi de Barcelona a partir d'ara amb aquesta petita comunitat episcopal, així s'ha dit en el seu govern? Les seves vides és evident que canviaran, però l'arxidiòcesi en què pot canviar?
Ho veurem entre tots, com anem canviant, com anem progressant, sent deixebles del Senyor, i sobretot ara en aquesta fase que hi ha hagut, que el cardenal arquebisbe, el cardenal Omella, ha fet tota una consulta abans de l'estiu, concretament a tot el clergat, i també la consulta que s'ha fet a tots els membres del poble de Déu que camina a Barcelona en relació a un futur pla pastoral. Nosaltres haurem de contribuir, haurem de ser transmissors d'aquesta bona notícia, missioners de la misericòrdia, d'acord, escoltant molt el batec del poble de Déu que camina a Barcelona. Mm-hmm.
Jo penso que el Senyor s'ha inventat elegir-me bisbe per canviar-me a mi. No? És a dir, estic convençut que és una gran oportunitat, qualsevol canvi dins la teva vida és una gran oportunitat de conversió, per canviar. Per tant, és a dir, jo no sé què canviarà la meva presència aquí, la presència o aquesta experiència de comunió de bisbes a l'arxidiòcesi de Barcelona. El que sí, estic convençut, o aquests meus desitges, jo canviar. És a dir, jo sé més del Senyor, jo sé més de l'Evangeli. I estic convençut que quan vivim en comunió i vivim en fraternitat, quan compartim, això te canvia la vida. I aquest canvi pot provocar també en el teu entorn altres canvis, per tant... No?
Puja vostè i també Monsenyor Sergi Gordó a un tren en marxa, per dir-ho així, no?
Certament.
Sí. Certament. Avui ens acompanyen, és un quart de set, en directe en el Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, els dos nous bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordó i Antoni Vedell. Bé, una de les prioritats de l'arxidiòcesi és el pla pastoral, però segur que n'hi ha més. No sé si podem sintetitzar, o vostè, mossèn Jaume Aymar, vol suggerir alguna altra prioritat que puguin comentar.
Bé, de fet, en les paraules de salutació, vostès van parlar, citant el Papa Francesc, dels nous àmbits socioculturals. Què es referir? Què creuen que es pot referir aquí, parlant de Barcelona? Quins són aquests nous àmbits socioculturals on ha d'arribar la paraula del bisbe?
A mi, Toni Vedell.
Bueno, del bisbe de l'Església, no? Però a mi me sembla que una ciutat com Barcelona és una, bueno, és una gran oportunitat per prendre consciència, que jo crec que tots en som ben conscients, d'aquesta societat plural en la qual vivim, on hi ha tantes sensibilitats. Per tant, jo penso que una gran prioritat que tenim com a Església és saber dialogar amb dins d'aquesta societat plural i saber trobar el nostre lloc, la nostra identitat, a ser respectats, també respectar, i a mi me sembla que, de cara a l'educació dels més joves, no? És a dir, educar-los a viure dins d'aquesta pluralitat. És vera que fa molta estona que en parlam i que aquest canvi de paisatge fa molta estona que ha canviat, no? Es concili ja en va parlar, no? Però jo me sembla que encara mos queda molta de termos i concretaró, no? Que vol dir aquesta església pot ser molt més minoritària, però molt significativa dins una societat plural que no tot gira en torn de l'Església, evidentment. Però com mos hi hem de situar? A mi me sembla que és un gran repte.
La minoria creativa de Benet XVI.
Exactament, per exemple. Sí.
Una bona manera de veure aquesta situació. Potser tenim la cultura a Catalunya, a Espanya, a Europa, de ser les confessions cristianes, en aquest cas la catòlica, majoritàries o gairebé hegemòniques, i potser ara és un canvi de paradigma també en aquest sentit, més diàleg interreligiós.
Subscric, evidentment, tot el que diu el bisbe Antoni i tot el que estem comentant aquí. I a Barcelona, a més, amb un gran desafiament, com és tot el que seria el diàleg amb la cultura. És una ciutat també amb moltes universitats, amb molts centres de formació, de superiors, acadèmics, on ve molta joventut de molts llocs, també on hi ha molts moviments migratoris, moltes corrents culturals i moltes conviccions ben diverses, i aquí els cristians hi han de portar, mirant per quina escletxa podem fer passar la bona llavor de l'Evangeli, però hi hem de portar la nostra veu sense por, sense complexos, i, mira, contagiant aquesta alegria de l'Evangeli.
Farem algunes preguntes individuals a cadascun dels dos bisbes auxiliars que ens acompanyen avui, amb Monsenyor Sergi Gordo, que té 50 anys, que és fill de Barcelona, va estudiar filosofia i teologia, va ampliar estudis a Alemanya, ha estat professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i ha desenvolupat el seu ministeri sacerdotal a la diòcesi de Barcelona, en diferents parròquies, també en la pastoral formadora de seminaristes. Fins ara havia estat, com he dit abans, canceller de la Cúria. De vostè diuen, Monsenyor Sergi, que té gran sensibilitat pastoral i molt bona capacitat organitzativa, que sap treballar amb ordre. Què creu que Sergi Gordo pot aportar personalment ara com a bisbe? Potser és una pregunta difícil per vostè, però ens pot donar alguna pista, també perquè el coneguem tots millor.
Perquè no s'hagi de posar vermell.
Pot dir-ho vostè.
L'experiència nostra de molts capellans és que sempre ens hem sentit molt acollits a la Cúria i que realment mossèn Sergi ha sigut una persona àgil en resoldre els temes curials per aquest ordre mateix, Ignasi, que subratllaves.
Per tant... Ens ho subratllava també mossèn Josep Maria Turull, és just citar-lo al Seminari Catalunya Cristiana de fa poques setmanes.
Bé, perquè ens coneixem des del Seminari Menor, vam entrar molt joves, adolescents, Bé, i m'agradaria portar amb tot l'entusiasme del que representa aquesta nova crida, aquesta nova missió, sobretot l'esperit d'aquella frase del bisbe Sant Agustí, que em sento molt cristià amb tots vosaltres i bisbe per a vosaltres, no? Aportar doncs, aquest servei, aquesta abnegació, doncs, amb generositat, cuidant la salut, evidentment, però també comptant, sobretot, amb els més necessitats, i entre els quals, penso, l'escola de vida que representa també la gent malalta, la gent amb precarietat de la seva salut, també aquí aportar una mica originalitat del meu ministeri. No?
Vostè, Monsenyor Sergi, ha dit abans que l'episcopat és com una nova vocació dins el sagrament de l'orde, on hi ha diaques, preveres i bisbes, vostès són les tres coses, de fet, no? Ara arriben a l'episcopat.
Sí, és...
Així explica la seva vocació una mica...
La vocació sempre, clar, és la crida que el Senyor t'adreça, i te l'adreça per mediacions molt humanes. Jo recordo, doncs, d'adolescent, en 14 anys, que tenia com a gran referent el rector que havia estat missioner al Camerún, i jo simplement deia, mira, doncs, vull ser com ell. Aquí hi ha una crida del Senyor. El Senyor t'adreça la seva elecció, la seva paraula, a través d'aquell testimoni. I, mira, i és per contagi.
Parlem de mossèn Salvador Torres.
Sí.
Que actualment està molt delicat de salut, però que segur que li devia arribar la notícia del seu nomenament.
Li va arribar la notícia, la capta amb tota intel·ligència, però no, ell no pot ara comunicar-se perquè ha tingut un ictus. I sí, és una persona que per mi ha estat sempre un referent, de bon pastor, entregat a les seves comunitats, allà on ha estat. I una persona molt cantaire, que abans de l'ordenació el vam anar a visitar amb el bisbe Antoni, a la residència de preveres ancians, i en cantar el lema, serviu al Senyor amb alegria, el va captar la primera.
Molt
perquè
bé.
Això va per un altre costat del cervell.
Des d'aquí, evidentment, li enviem una abraçada. Sabem que havia estat fins fa poc amb responsabilitats a parròquies de la zona del Besòs, no?
Sí.
Molt bé. Doncs encara una pregunta més, perquè el temps se'ns tira a sobre a Monsenyor Sergi. Vostè s'ha adaptat a llocs molt diferents. És important l'obertura a cada lloc per proposar Jesucrist, això que deia vostè abans, no? Buscar aquelles escletxes que la societat ens pot donar.
Jo penso en Jesús de Natzaret, també s'adaptava a cada lloc. Penses molt sovint què faria Jesús, com seria Jesús, com respondria Jesús amb aquest plantejament, amb aquesta pregunta que ara se t'adreça, amb aquest fet de vida. I això sempre m'ha orientat per ser doncs, ben obert a qualsevol doncs, inquietud o desafiament que se't presenta en la vida.
Vostè de mare andalusa i pare català respon al perfil de molts catalans d'avui, que fins i tot en alguns casos són 100% de pares de fora.
Vull advertir, els dos pares són
andalusos.
Ah,
doncs,
de Granada. Disculpi,
doncs,
sí,
aleshores
els
també,
dos.
Però vaja, també forma part
sí,
del perfil de molts catalans d'avui. Potser aquesta visió l'ajuda a presentar la realitat de Catalunya quan se li pregunta a nivell econòmic, religiós, polític, social...
Quan a mi se'm pregunta, jo sempre dic que estimo molt la meva terra, he nascut aquí, vibro amb la sardana i vibro amb els castellers, perquè em van ordenar a Vilafranca del Penedès. Des d'aquí també una salutació a tots els vilafranquins, que molts van ser presents el dissabte passat.
Sí.
I això sempre m'ha ajudat a fer pinya i, per tant, a entendre Catalunya com a terra de marca, com a terra acollidora, que espero que el bisbe Antoni també vagi experimentant des del primer moment aquest acolliment que aquí es viu a casa nostra.
Doncs ara ho enllacem amb les preguntes que li farem breument i també mossèn Jaume Aymar pot intervenir, evidentment, Antoni Vedell, que té 45 anys, va néixer a Llucmajor, a Mallorca, ordenat sacerdot el 1998, llicenciat en teologia i en pastoral en la joventut catequètica a la Universitat Pontifícia Salesiana, em sembla que ho he dit bé ara, oi? Mm-hmm. El seu ministeri sacerdotal l'ha desenvolupat a la diòcesi de Mallorca, també amb tasques catequètiques i de formació, i ha estat professor fins ara de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca. Bé, d'Antoni Vedell es destaca molt la seva sensibilitat i facilitat per a les relacions humanes. Què pot aportar vostè? Què creu que pot aportar? Li fem la mateixa pregunta, en aquest cas. No sé si és difícil.
Sí, suposo que sí. És difícil. Jo crec que el que puc aportar és estar proper, estar a prop, ser aquí, estar disponible a el que, en aquest cas, el senyor cardenal me proposi, juntament amb el bisbe Sergi, a dins els camps pastorals que vulgui. I penso que és això, no? És dir, sí, he deixat Mallorca, he deixat la meva diòcesi ha deixat moltes activitats i moltes persones i ara som aquí per estar entre vosaltres.
Uh-huh. Aquesta experiència de la unitat pastoral de parròquies a molts ens atrau, no? Que podria explicar-ho breument.
Ha estat una experiència fabulosa. Tres anys dels millors de la meva vida, sobretot perquè jo crec que han combinat dues coses, no? Dos pilars molt interessants, no? Un és l'ordre, no? L'organització, no? És a dir, però no només l'organització. A vegades pensem, quan pensem en unitat pastoral, pensem, bueno, és una reorganització del territori, de la celebració de les activitats. Bueno, és veritat que hi ha un ordre, si no, no te pots organitzar. Però després ha estat una experiència molt bella d'equip pastoral, tres preveres, un diaca, després una secretària que era un poquet del pilar de l'ordre, però que també formava part del nostre equip en molts de moments, i hem intentat això, no? Estimar-nos i deixar-nos estimar pel Senyor, mirar el Senyor. I veus com això se contagia. A més, se viu amb alegria, no? A pesar de totes les dificultats i problemes. No?
Per tant, és un model que en alguns llocs de Catalunya comença a funcionar, no? De sacerdots que viuen en comunitat i atenen diverses parròquies. Potser entre 4 n'atenen 10 de parròquies, pot ser així, o en aquest cas més, 15.
Però eren 8.
8 vostès, 8. Però vaja, més o menys xifres aproximades, una comunitat de capellans que atenen diverses realitats pastorals. Bé, i la seva vocació com l'explica, si ens ho pot dir breument, quan li pregunten la vocació al diaconat i sacerdoci i a l'episcopat?
Bueno, a mi em sembla que és un poc el que deia abans, no? És a dir, el Senyor que entra dins la teva vida i te canvia de lloc i te proposa un canvi dins la teva vida i l'has d'acollir i t'has de fiar. I per mi, a mi el que durant tot aquest temps previ a l'ordenació molta gent te parla d'accents i dius, res que veure amb això. És una altra gramàtica, no? Uh-huh. És un servei que el Senyor te proposa i que te canvia sa vida.
La seva família, Monsenyor Antoni, en aquest cas sí que podem dir 100% mallorquina, de treballadors, l'ha influït en aquest compromís, en aquesta vivència personal de fe i d'optar pel sacerdoci i ara a l'episcopat?
Sí, sens dubte. En primer lloc perquè hem viscut sempre a casa i de petit una fe molt normal, no? És a dir, pregàvem abans d'anar a dormir, beneíem la taula i anàvem a missa els diumenges, no? I després la participació a la parròquia també del meu poble me la fem molt de bé amb els meus amics.
Uh-huh. Vostè té una mica d'experiència a l'hora d'animar i ajudar realitats cristianes que podem dir que són naixents, com ara alguns d'aquests nous moviments que coneixem, el camí neocatecumenal, comunió i alliberament, els cursets de cristiandat. Què representen aquests nous carismes que poden fer una bona aportació en aquesta Europa que perd de vegades les arrels cristianes?
Bueno, a mi em sembla que aporta molta frescor de l'Evangeli, aporta molta radicalitat. Jo crec que s'han de conèixer els carismes i sobretot a mi em sembla que s'han d'agrair, conèixer i agrair, perquè l'Església és sobretot això, no? Una pluralitat de carismes i de sensibilitats, no? A mi m'agrada posar la comparació de que l'Església és com una fàbrica o com una tenda de sabates, no? Sobretot perquè també venc d'Inca, que és sí. Una terra de sabates, no? Però és vera que és com una tenda de sabates on tothom, tota persona hi pot trobar la seva sabata. I alguns hi troben una sabata més... Les necessiten en aquell moment una sabata més lleugera, com una sandàlia o a vegades una sabata més segura, no? I això són els distints carismes. I tothom va trobant aquells instruments, aquelles maneres que el Senyor te proposa per seguir el Senyor. Però mira, saps, el més gran és que el Senyor en el cel mos vol descalços. En el final tot això són mediacions que mos ajuden... a trobar el Senyor, però al final, en el paradís, tots descalços, no?
Sí, no cal, les sabates, no. I a més, alguns experts naturistes diuen que és sa, fins i tot, caminar descalç. S'ha de vigilar, no punxar-te, no? Però és sa. Bé, avui tenim una pregunta del dia, com cada dia. No és un tema controvertit el que tractem, però sí que us preguntem en què pot millorar més l'Església amb dos nous bisbes auxiliars, com ara els de Barcelona. Teniu tres possibles respostes a radioestel.cat. Fins demà al matí podeu votar. Una en l'organització interna i el govern de l'arxidiòcesi, una altra en la proximitat dels bisbes al poble i l'acció pastoral, i una altra en res. No volem que us quedeu amb la dimensió negativa, perquè les millores no van lligades a tenir més bisbes. Vostès què creuen? No sé si es mullarien. senyor bisbe Antoni, senyor bisbe Sergi. Bisbe Antoni, si vol.
Bueno, jo penso que...
Més proximitat, pot haver-hi una mica de tot, potser, no?
Sí, 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 sí. Evidentment que les millores no depenen de que hi hagi més bisbes, no? Les millores depenen de tots, no? De formar part d'aquesta bellesa que som poble de Déu. Uh-huh. Ara,
jo no sé en què pot millorar, però m'agradaria que sobretot milloréssim en comunió, en comunicació, amb acció pastoral pròxima, evidentment, anar per camí de l'Evangeli de Jesús.
Volem citar avui, o recordar que existeix aquest gran document del Papa Francesc, la joia de l'Evangeli, que segur que us ha inspirat, una mica,
tot,
en aquests lemes.
Tot.
I amb la joia de l'Evangeli, precisament, es parla dels fonaments espirituals, l'espiritualitat de comunió, que deia el cardenal Omella en l'homilia, també.
I caminant junts, inodalment, caminant junts.
Deixin-me recordar per acabar, i amb permís de mossèn Jaume, perquè el temps se'ns tira a sobre, les víctimes dels atemptats terroristes, que segur que els han colpit, no?, en aquestes setmanes prèvies a l'ordenació episcopal.
Per suposat, per suposat. Uh-huh. I, sobretot, amb el clam de no tenim por, jo diria, i no tenim odi.
No tenim por i no tenim odi.
A mi em va tocar molt el cor i, sobretot, vaig pensar...